5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I l'equip que fa possible que el Francesc Morgades pugui fer el 5 a la setmana. Un equip que, des de fa ja 5 o 6 anys, encapçala el Toni Olivella amb l'ajut del Marc Pujol, que, diguem-ne, quan hi ha una urgència, doncs es posa també al davant del vaixell. Això per preparar-ho. Després, un cop jo ja us he enviat tots els meus missatges, us he fotut tot el rotllo de les coses que volem recordar aquella setmana, doncs entra en acció la Goretti Martínez, que agafa les meves explicacions en format digital i les penja de la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca, on, si l'obriu i busqueu una mica, veureu que hi ha un apartat que diu efemèrides i llavors allà hi ha la del dia, però podeu obrir un calendari. Bé, ja ho sabeu, què us haig de dir? En qualsevol cas, una setmana més estem aquí per afegir-hi a tot això la música, perquè sense música què seria la ràdio? I com que estem al mes de juliol i com que fred no en fa, per dir-ho d'alguna manera, hem buscat una cançó que pugui exemplificar això. I vam trobar una cançó de la Conchita Velasco, la Concha Velasco, que porta per títol Calor, que ens sembla que, bueno, mira, és una manera com qualsevol altra de començar el programa. Aquí teniu, doncs, la Concha Velasco, Calor.
Qué calor en la ciudad.
Qué calor, qué calor.
Es imposible de aguantar.
Qué calor, qué calor.
La ropa llega a molestar.
Qué calor, qué calor.
Qué lindo debe estar el mar.
Qué calor.
Por la playa caminar.
Qué calor, qué calor.
Qué calor en la ciudad.
Qué calor, qué calor.
El viento no quiere soplar.
Qué calor, qué calor.
Las calles llegan a quemar.
Qué calor, qué calor.
No hay lugar fresco para estar.
Qué calor, qué calor.
Tu mano quiero yo tomar. Y por la playa caminar. Imposible de aguantar.
Qué calor, qué calor.
La ropa llega a molestar.
Qué calor, qué calor.
Qué lindo debe estar el mar.
Qué calor, qué calor.
Tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar.
Qué calor, qué calor.
Tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar.
Set de juliol de l'any 1901, el dia que mora a la ciutat suïssa de Zuric Joana Spyri, una escriptora suïssa coneguda mundialment, com ja haureu deduït més d'un, pel seu relat infantil sobre la Heidi, el Pedro, l'abuelito i totes aquelles coses. De fet, ella era, el seu nom era Joan Luis Heuser. Era la quarta dels sis fills d'un metge, en Johann Heuser, casat amb una poeta, la Meta Heuser, i que formava part d'una família important de la regió de Zuric. De fet, el seu avi matern havia sigut pastor de l'Església, no pas de cabres, en aquest cas, de Zuric. Tenia un germà més gran, el primer germà va ser geòleg i mineralogista, i tenia una neboda que va ser la primera jurista que va treure el títol de doctor a Suïssa. La noia, per tant, ja podeu deduir que va créixer en un ambient que podríem qualificar de selecte, en el poble aquest de Hirsel, on havia nascut. És un poble que està a tocar de Zuric. Fins que als 15 anys es va mudar a la capital per poder, doncs, assistir regularment a l'escola i, naturalment, a l'escola superior. El 1844 va anar a un internat a Yverdon durant 2 anys per poder aprendre francès. Estaven en la regió alemanya, o que parlaven alemany, i ella volia tenir els dos idiomes, i quan va acabar el seu aprenentatge, o va considerar que havia acabat el seu aprenentatge, va tornar a Hirsel amb 17 anys per poder ajudar la seva mare amb les feines de la llar. La noia semblava encaminada amb això, però a ser una més de les dones suïsses, allò, esclaves del marit, més o menys, però el 1851 es va comprometre amb un senyor bastant popular i, diguem-ne, conegut, el jurista i editor de la ciutat de Zúric, Bernard Spiri, de qui li va venir després el cognom Joan Spiri, que era íntim amic de Richard Wagner. La cosa va anar avançant bastant ràpidament, al cap d'un any es van casar a l'església de Bollishofen i al cap de 4 anys va néixer el que seria l'únic fill de la parella, el Bernard. Durant l'embaràs, però, la Joana va entrar en un procés de depressió que li va durar bastant de temps, li va durar bastants anys. Va començar el matrimoni a fer mudances, anaven a viure aquí, anaven a viure allà, fins que el marit, el Bernard, el pare, va ser nomenat secretari municipal de Karplatz, una ciutat mitjana de Suïssa, on la família es va mudar, s'hi va anar a l'any 1868. Ell, doncs, el matrimoni dels Spiri, però, no funcionava i ella es va començar a refugiar en les amigues, o sigui, va començar a separar-se del marit, fins que, sense separar-se encara, es va traslladar a Bremen, on va establir tot un seguit de noves amistats. Entre elles, un pastor protestant, el pastor Cornelius Rudolf Vietor, que la va animar. Per què no escrius alguna cosa? Per què no escrius narracions d'aquelles, diguem-ne, moralitzants, no?, que tant els hi agraden amb els protestants i totes aquestes coses? Perquè la impremta Hilgendorf, doncs, està disposada a publicar-te-les i tal. Bueno, ella va fer un primer conte una mica llarg, un llibret petit sobre una dona maltractada pel seu marit, que era alcohòlic i tot això, i com que la societat estava esperant aquestes coses, doncs va ser un èxit relativament important. Les que va anar fent després, que va publicar totes amb el pseudònim J.S., no van tenir tant èxit. Però, bueno, estava, per dir-ho així, com dirien avui en dia, estava a les llibreries. El 1875, el seu intens motiu de fer totes aquestes coses va cridar l'atenció de les autoritats, que la van nomenar membre de la Comissió de Supervisió de l'Ensenyament Secundari Femení a la ciutat de Zúric, on ella es va concentrar a treballar fins a l'any 1892, és a dir, va estar-hi, doncs, 20 anys, pràcticament, i immediatament va començar a publicar històries, però infantils. A l'estar amb l'educació pels nens, doncs, va voler fer coses pels nens, i va començar amb històries infantils, amb un llibre, el primer, que es titulava Heimatlos, del 1878. Però va veure que la cosa funcionava i poc abans del Nadal del 1879, és a dir, un any després d'aquell primer llibre, va publicar la història de Heidi. La història de Heidi, que tots coneixem, aquella nena, doncs, que se li moren els pares, que va treballar o va a viure amb l'avi, a dalt de la muntanya, que té un gos, el Niebla, tots hem vist el d'això. Va ser un gran èxit immediat, i a més, doncs, li va permetre començar a fer un bon calaix i començar a apartar-se, diríem, del seu marit, tenint independència econòmica. El 1881, és a dir, 2 anys després, va publicar un segon volum d'això mateix, de la Heidi, i perquè es veieu l'impacte que hi va haver del primer, que, doncs, va sortir allò en el no-res, 2 anys després, quan va publicar el segon, ja va ser ràpidament traduït a més de 50 idiomes. Serà després adaptat al cinema i totes aquestes coses. Però amb tot això, el 1885 mora el seu marit, l'abril de 1885, i ella se'n va cap a Zúric, ja no hi ha l'inconvenient del marit allà, però ja no li agrada la ciutat, a base d'escriure tot això de la Heidi, doncs li agrada la muntanya, i per tant se'n anirà a viure als Erzenhauser, on viurà els últims anys escrivint i recuperant les amistats de la seva joventut per fer els seus viatges. De fet, la Joana Spiri, que ja dic, quan va néixer era Joana Luisa Heuser, però al casar-se va canviar el cognom, doncs serà absolutament venerada a Suïssa. La seva escola, per exemple, on ell havia treballat, s'ha convertit en un museu que explica la seva vida. I la Heidi és un dels personatges més coneguts, però això no vol dir que només escrivís la Heidi. Tenia altres, a part d'aquesta sèrie de la Heidi, altres llibres d'autora, com el Gritli, com La pequeña salvaje, o El perdido y encontrado, etc., que encara avui dona la pena o paga la pena de llegir. I com que si per alguna cosa és coneguda la Joana Espíri és per la seva novel·la de la Heidi, i si la Heidi és coneguda és gràcies a la sèrie de televisió, doncs ens ha semblat que no podíem eludir l'obligació de posar el mític Abuelito Dime Tú interpretat pels performers. Aquí el teniu.
Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué huele el aire así. Dime por qué yo soy tan feliz. Abuelito, nunca yo de ti me alejaré.
Yo lloro, pipulero, pipulero.
Abuelito, dime tú lo que dice el viento en su canción. Abuelito, dime tú por qué llovió, por qué nevó. Dime por qué todo es blanco. Dime por qué yo soy tan feliz. Abuelito, nunca yo de ti me alejaré.
Yo le leí luego, yo le leí luego.
Abuelito, dime tú, si el ave tú a mí me puede hablar. Abuelito, dime tú, ¿por qué la luna ya se va? Dime por qué hasta aquí subí. Dime por qué yo soy tan feliz. Abuelito, nunca yo de ti me alejaré.
Yo le leí luego, yo le leí luego.
De juliol del 1831, el dia que neix a la localitat nord-americana de Knoxville, a l'estat de Geòrgia, John Stitt Pemberton, que tindrà el gran o dubtós, segons que es miri, honor de ser el que patenti la Coca-Cola. Era fill de James Clifford Pemberton, germà del general confederat, el general Pemberton. Es va criar a la ciutat de Roma, de l'estat de Geòrgia, per poder entrar en el Reform Medical College de Geòrgia, a la ciutat aquesta que dèiem, de Macon, i als 19 anys, com que era molt hàbil amb la química, va obtenir la llicenciatura per exercir com a farmacèutic. Aleshores, gràcies a la seva habilitat i després gràcies a la seva simpatia va conèixer Anna Eliza Clifford Lewis de Columbus, també de Geòrgia, que també havia estudiat a Macon, i es van casar. Es van casar a Columbus el 1853 i ràpidament van tenir un fill, en Charles, el 1854. Ell primer es va posar amb la cirurgia i després va veure que hi havia més negoci en altres camps i va fer una teràpia de moda que es basava en una teràpia vegetariana basada en les plantes que havia creat el Samuel Thompson el 1855 i que Pemberton va potenciar obrint una botiga, una farmàcia de productes medicinals a la ciutat de Columbus. Durant la Guerra Civil dels Estats Units, Pemberton es va enrolar en l'exèrcit, el 12è regiment de cavalleria de la Guàrdia Estatal de Geòrgia, de l'exèrcit confederat, naturalment, ell era del sud, assolint el rang de tinent coronel. L'abril de 1865, però, a la batalla de Columbus, en una càrrega de la cavalleria, va rebre un cop de sabre, un tall de sabre, seria més correcte dir, al pit, i bueno, no va morir, es va recuperar, però els dolors que li van quedar acabarien convertint-lo en un addicte a la morfina. Eren dolors molt intensos i ell se'ls passava, com que era farmacèutic, se'ls passava a base de morfina. El 1869, convençut del futur dels medicaments, va crear una societat que tenia la seu a Atlanta, el Pemberton Wilson Taylor and Company, que va anar obrint farmàcies de tot l'estat aquest d'allà, d'aquell de Califòrnia, de Geòrgia, amb un catàleg de productes que preparava el mateix Pemberton i que incluïa unes píndoles pel fetge, triplex es deien, un licor de gingebre també de propietats curatives, una crema a l'estilinga per problemes de la pell, etc., la Indian Kin per pintar-se els cabells i un xarop per la tos, Globflower, que curava, segons deia, l'asma i les hemorràgies pulmonars. Bé, entre tot això, però, ell també anava buscant una cura per la seva addicció a les drogues. Va crear la Pemberton's French Wine Cola a base de preparar un producte a base de vi francès i coca del Perú, que es havia inspirat segurament en el vi Mariani, que és un vi que va inventar barrejant vi de Bordeus i fulla de coca, fulla de la planta de la coca. El 1863, un farmacèutic de Còrsega, Angelo Mariani. En qualsevol cas, el Pemberton, el 1885, va començar a fabricar aquest vi mariano, podríem dir, incorporant-hi, però, la nou de cola. Incorpora la cola i, com que el 1886 Atlanta decideix implantar la llei seca i, per tant, prohibir els preparats que tinguin vi, en Pemberton s'ha d'enveïnar aquell producte que ell fabricava i ha de buscar alternatives al vi. Què fa, llavors? Fa el mateix producte, però barrejat no amb vi, sinó amb una mescla d'aigua carbonatada que té en les seves farmàcies, que venien aigua en gas, diguem-ne, ho barregen amb aigua en gas. I ja tenim que s'ha inventat la Coca-Cola. Pemberton pren una altra decisió important, que és vendre-ho com una beguda i no com una medicina, però no renuncia a fer propaganda de les seves propietats estimulants, vigoritzants, sobretot de cara a les senyores en allò que en diem, o es deia en aquella època, els dies delicats, no? Que es convenia prendre-ho aquells dies. La beguda porta encara la coca, que l'eliminarà l'any 1903, però, constatats els seus efectes, aquella temporada es veurà que substitueixi, farà que substitueixi la coca per la cafeïna, que tindrà uns efectes més o menys similars. Quan això, aquest producte, comença a sortir, el comptable de l'empresa, Frank Robinson, que es fa aficionat a la publicitat, diu, escolta, farem una ampolla en aquesta forma i tal, i dona forma i a l'ampolla i també al líquid, que és la futura Coca-Cola, basant el nom en els dos ingredients que tenen principals aquella fórmula, la coca i la cola. El Pemberton, però, continua addicte a les drogues i, desesperat, començarà a vendre's els drets comercials sobre totes aquestes coses, intentant reunir una mica de diners per ajudar la família. Però la família al final acaba malgastant-se els diners i el 1888 en Pemberton prendrà la decisió de vendre's la patent a un farmacèutic d'Atlanta, Asa Griggs Gandler, que serà el que oficialment constarà com inventor de la Coca-Cola. Perquè abans, el 1887, la llei seca ja es havia derogat i llavors el Pemberton va poder refer altra vegada aquell vi estrany que havia fet, però llavors ja no va tenir èxit perquè l'Asa Griggs Gandler aquest, era l'impulsor de la Coca-Cola, va aconseguir incrementar les ventes en una proporció absolutament astronòmica. John Pemberton morirà a Atlanta quan tingui 57 anys, pobre, addicte a la morfina i amb un càncer d'estómac galopant. Serà enterrat al cementiri de Columbus amb una làpida que recorda que, en el fons, era un bon personatge i que havia estat durant tota la seva vida vinculat a la maçoneria. I com que va ser l'inventor de la Coca-Cola, encara que després alguns llibres no ho reflexin, hem buscat una cançó que parlés de la Coca-Cola. Hi ha una cançó mítica dels negres americans, que és el rum en Coca-Cola, en aquest cas, però la interpretació és d'un francès, Jean Sablon. Aquí teniu, doncs, rum en Coca-Cola. Thank you.
par hasard un jour vous allez à l'île de la Trinité, vous serez surpris de constater que là-bas on fait tout sans se presser, tout en parlant du temps qu'il fera au pied des quinquinas et en buvant chaque fois rhum, rhum, rhum et Coca-Cola. C'est la seule boisson de tout le pays, il faut prendre ça ou bien de l'eau de pluie. C'est à cause d'elle que dans la vie, on fait tout, tout, tout au ralenti, tout en causant du temps qu'il fera au pied des quinquinas et en buvant chaque fois rhum, rhum, rhum et Coca-Cola. Le porteur chargé de vous apporter votre mal qui est trop lourd à porter arrivera vers minuit passé en disant je suis venu sans trop me presser, tout en causant du temps qu'il fera au pied des quinquinas et en buvant chaque fois rhum, rhum, rhum et Coca-Cola. Le facteur qui porte le courrier vous amène d'un air essoufflé un télégramme de l'an passé et poursuit tranquillement sa tournée, tout en causant du temps qu'il fera au pied des quinquinas et en buvant chaque fois rhum, rhum, rhum et Coca-Cola. Ainsi va la vie sans trop se presser pour qu'on ait le temps d'en profiter. Et les braves gens de la Trinité passeront au ciel l'éternité tout en causant du temps qu'il fera au pied des quinquinas et en buvant chaque fois rhum, rhum, rhum et Coca-Cola. Pourquoi donc n'essayez-vous pas rhum et Coca-Cola, rhum et Coca-Cola.
Nou de juliol del 1762. El dia que Rússia és nomenada emperatriu, o és reconeguda com a emperatriu, Caterina II, Catalina II. Catalina II, que havia nascut com Sofia Federica Augusta a les regions d'Anhalt-Zerbst l'any 1729, ella era filla d'un militar que havia sigut soldat del rei de Prússia, però que en Christian Anhalt-Zerbst, però que havia acabat com a governador de Poverània i príncep de la regió, precisament, d'Anhalt-Zerbst. Ella va ser educada per una hugonota francesa, una protestant francesa, va aprendre francès, va aprendre les maneres de la societat francesa, però la seva mare estava més, això, penseu que vivien a la regió propera a Rússia, i, per tant, la mare estava molt atenta a Rússia, on hi havia un príncep, el Pere, que, bueno, era cobejat per totes les noies, i ella va dir, doncs, ara jo també m'hi posaré, com és per veure què passa. Llavors, com que aquest Pere havia de ser el successor de la emperatriu Elisabet, que manava llavors a Rússia, ella va maniobrar perquè, doncs, la convidessin a la cort russa, i cap allà que se'n va amb la nena, amb la Sofia, i només tenia 14 anys, però quan arriba allà, doncs, l'Elisabet, l'emperatriu Elisabet, queda prendada de la nena i decideixen que serà la futura esposa del Pere. Però per això, clar, ell era de religió catòlica, s'ha de passar a la Sofia el 28 de juny de 1744, amb 16 anys passa a la religió ortodoxa, i es canvia el nom. D. Abandona el Sofia Federica Augusta per convertir-se en la Caterina Alexeyevna, i es promet amb el Pere, l'hereu de l'imperi rus. Amb això es convertirà en la gran duquesa i altesa imperial que el 21 d'agost de 1749 a Sant Petersburg es casarà amb el Pere, convertint-se, després d'una cerimònia que dura 10 dies de celebració, convertint-se en l'emperatriu de Rússia. Però el matrimoni no funciona gaire bé. Ella, com que té la formació francesa, és més aviat liberal, s'acosta a l'oposició contra l'emperador, a l'enciclopedisme francès, i el seu home opta per tancar-la al palau de Peterhof i amenaçar-la en portar alguna de les seves amants al tron i fer-la fora amb ella. Però, malgrat tot, la parella compleix amb les seves obligacions i tenen dos fills, el Pau, que neix el 1754, i la Maria, que neix 3 anys més tard, però la noia morirà quan compleixi els 2 anys. Però, diguem-ne, el Pau serà l'hereu de tota aquesta història. Quan el 1762 el Pere accedeixi al tron com Pere III de Rússia. Però la seva política no està d'acord amb la societat, que està més per l'alliberament. S'acosta a Caterina, que té un amant, el Grigori Orlov, que prepararà un cop d'estat, un cop de palau, es deia llavors, pel 28 de juny de 1762, en el qual capturaran el Pere III, el tsar aquest, el marit de la Caterina, el duran al castell de Ropsa i allà l'assassinaran, amb la qual cosa la Caterina es convertirà en la tsarina, agafant el nom de Caterina II de Rússia, és la segona de la dinastia, i que comença una acció que farà gran a Rússia, perquè no perquè fos dona no en sabia. El 1764 la Caterina optarà, perquè com que ella també té dret a posar reis a Polònia, per exemple, i col·locarà un amant seu, l'Stanislav Poniatowski, que quan estigui en el tron el que farà és dividir Polònia en trossos i regalar el tros més gran a Rússia. Gràcies a l'acord de 1772 entre Prússia, Àustria i la pròpia Rússia. També atacarà, i per si amb això ampliarà l'imperi rus, també atacarà les terres del sud en poder dels turcs, dels otomans, i que li permetrà, doncs, després de 2 guerres entre els russos i els otomans, obrir les portes del Mar Negre a Rússia, acabant amb el tractat de Jassy, mentre, a part d'això, també lluita contra Suècia per dominar el Mar Bàltic. Ja veieu, doncs, que la noia és la responsable, bona part responsable, de la gran Rússia que vindrà després. A dintre de Rússia impulsarà l'agricultura, impulsarà la indústria, seguint el pensament il·lustrat, i, per tant, doncs, incorporarà o intentarà incorporar, perquè no hi haurà manera de canviar l'estructura social de Rússia, intentarà modernitzar l'Estat. Perquè, a més, és una dona de lletres, molt apassionada per la història i la filosofia, que es preocupa molt de l'educació, encara que sense massa èxits, perquè també en aquest aspecte la societat és molt retrògrada, i funda l'Acadèmia de les Tres Arts, on passaran, per on passaran tots els pensadors il·lustres d'Europa, Voltaire, Diderot, etc. Però hi ha una pedra a la sabata de la Caterina, que són les relacions amb el seu fill Pau. Són una, el que va sobreviure, diguem-ne. La germana es va morir, el nen continua creixent. El Pau la considera responsable de la mort del seu pare, tenia raó, però ella, per tant, veu que el podrà derrocar i intenta, va fent coses estranyes. Fins al 6 de novembre de 1796, quan Caterina té un atac de feridura en el seu dormitori i estarà hores i hores en un matalàs agonitzant mentre té els 67 anys, mentre el seu fill busca per tot el despatx i per totes les seves habitacions el testament, perquè sap que el testament el nomena no amb ell, sinó amb el seu fill, el nomena emperador, i per tant, quan descobreix el testament, tranquil, el crema i llavors ja es pot presentar i dir hola, sóc l'emperador, i començar a fer, a regnar. La primera acció que farà serà obrir la tomba del seu pare, de Pere III, treure l'esquelet, coronar-lo com a rei i enterrar-lo al costat dels tsars il·lustres de la mare Rússia. I com que la Caterina era coneguda... Bueno, vaja, no es deia Caterina, però al final era coneguda com a Caterina, hem buscat una cançó que pogués tenir... I jo vaig recordar que hi havia una cançó que sentia cantar amb el meu pare, que era Caterí, que és una cançó dedicada a una noia que precisament es diu Caterina. I, per tant, remenant, hem trobat una versió de Luis Mariano que ara us presentem. Aquí teniu, doncs, Luis Mariano, en homenatge a la Caterina II de Rússia. Luis Mariano canta Caterí.
Catarí, Catarí, perché me dices ti parole amare, perché me parli o core, me turmiente, Catarí, non te scorda, catagio date o core, Catarí, non te scorda, Catarí, Catarí che me ne ha dicere e tu parla che me ne spasse me e tu non si pensa tu dolore mio tu non si pensa tu non te ne cure
a la setmana amb Francesc Morgades.
Ràdio Vilafranca.
10 de juliol de l'any 1099. El dia que a València morirà el noble castellà, guerrer i el mite de la reconquesta cristiana Rodrigo Díaz de Vivar, més conegut com el Cid Campeador o Mio Cid. De fet, no sabem gaire de la seva infància, només sabem que el 1063 entra en escena quan es converteix amb la mà dreta de l'infant Sanç de Castella, Sancho de Castella, i lluita al seu costat en diverses guerres i batalles com la de Graus, on els castellans doncs apallissen el rei d'Aragó, que morirà a la batalla. I, per tant, fruit d'aquestes accions, entre 1063 i 1072, doncs, el Sancho, quan es fa rei de Castella, doncs el nomenarà alferes reial. El 1066, tornem una mica enrere, el 1066 obtindrà el títol de campeador, quan, sota les ordres del Sancho de Castella, doncs guanyarà amb lluita singular a l'alferes reial de Navarra, Jimeno Garcés, per la conquista, per una disputa, per un castell fronterer. Es convertirà, doncs, en el cap de les tropes reials i acompanyarà el rei Sancho en la guerra que tard o d'hora era anunciada, en la guerra que farà contra els seus germans, Alfons VI de Castella, i rei també de Lleó, i el rei de Galícia, García. per repartir-se entre ells l'herència del seu pare quan el seu pare mora. Els derrotarà i, per tant, portarà camí de convertir-se en el rei de totes les, de l'imperi que havia tingut el seu pare. Però li queda encara conquerir la ciutat de Zamora, que està en poder de la seva germana, la Urraca, que li planta cara. Allà s'estableix un setge, però allà el rei, el Sancho, serà assassinat pel noble lionès, el Bellido Dolfos, hijo de Dolfos Bellido, que deia el poema, i, per tant, l'Alfons, que portava les de perdre, l'Alfons VI, es convertirà en el rei de Lleó, però també en el rei de Castella. Però aquí es produeix un fet insòlid, bueno, insòlid, no, un fet que hauria de ser normal, però que passa a la història com a... que com que el Rodrigo Díaz és l'alferes reial i, per tant, se suposa que és expert en dret castellà, li ha de prendre jurament d'innocència al seu senyor a l'Iglésia de Santa Gadea, és a dir, li ha de fer un jurament conforme ell no ha intervingut en aquell assassinat del Bellido Dolfos. El rei no li agrada gaire això i quan ja és rei el primer que fa és treure-li el títol d'alferes real, passar-lo al comte de Nájera i per consolar-lo amb el Cid li dona la mà de la seva alcasa amb la seva germana, mai amb la seva neboda Ximena Díaz, el mes de juliol de 1074. Uns anys més tard, ell va fent la viu-viu, el Rodrigo va fent la viu-viu a la cort d'Alfons VI, és nomenat comissionat reial per anar a cobrar, comissionat real, que seria un cobrador, per anar a cobrar els impostos al rei musulmà de Sevilla. Ell hi va, cobra els impostos, però quan torna, entre aquell alferes reial García Ordóñez, que havia substituït amb ell, i el rei de Granada, li preparen una emboscada per fotre-li els diners, per fotre-li les monedes d'or. Però el Cid està preparat, és un bon guerrer, guanya, no els hi poden prendre, i quan arriba a la cort es troba, però, que el rei ja hi ha anat l'alferes reial aquell a menjar-li el cuc de l'orella, i el rei el desterra. Agafa, doncs, el Cid les seves tropes i se'n va. Se'n va cap a on? Cap a Aragó i Catalunya més exactament. Ofereix els seus serveis a Ramon Berenguer II, però aquest li diu que no necessita. Se'n va llavors a veure l'emir de Saragossa, el Muqtadir, que és dependent del regne de Castella, i aquest sí que el fitxa, diríem, perquè li conquereixi els castells de Montsó i Tamarit de Llitera i derroti el rei català, el Berenguer Ramon II, a la batalla d'Almenar. Però l'Alfons VI de Castella va de mal en peor, que diria un castellà, és derrotat a la batalla de Sagrajas i, per tant, decideix acostar-se al Cid, li encarrega la defensa de tota la zona oriental del seu regne, la que toca a València i tot això, i el Cid farà tributari als emirs d'Albarrasí, del Pont, salvarà València de que ho conquereixin els catalans i anirà millorant les relacions. Però que el 1089 tornen a passar per un mal moment, l'Alfons VI demana a les tropes del Cid que vagin al setge de Ledo, arriben tard, l'altre s'enfada i el torna a desterrar. I el Cid diu, bueno, doncs me'n torno a anar a treballar pel meu compte, per dir-ho així. Se'n va a l'est peninsular, conquereix el castell de Miravet, conquereix l'emirat de Dènia i fa que el que mana a Lleida, l'emir de Lleida, demani ajuda a Berenguer Ramon II i a Sanç d'Aragó. Se li enfronten. El Cid els aconseguirà derrotar a la batalla de Tèber, obtenint un botí important i començant el setge a València, on entrarà a l'any 1094 i crearà el seu propi principat, derrotant els almoràvits a la batalla de Quart de Poblet. Amb tot això, malgrat això, una part important de Castelló passarà a formar part del rei d'Aragó, però el Ruiz de Vivar signarà un document que estableix el regne de València. I allà és on morirà, com dèiem, el 10 de juliol de 1099, i deixant-ho tot en mans de la seva dona, la Ximena, doña Ximena, que defensarà la ciutat, ajudada, curiosament, pel Ramon Berenguer III de Barcelona. I com que el Cid Campeador, pel que sembla, doncs era un home de bona planta i que quan pujava dalt del cavall era allò que, caram, quina, quina estampa que té, doncs il·lustrarem aquesta ràpida, aquest ràpid passar per la biografia del Cid Campeador amb una cançó que ens cantarà la Maria Dolores Pradera i que porta per títol, ja ho haureu imaginat, suposo, porta per títol Fina Estampa. Aquí teniu, doncs, a la Maria Dolores Pradera cantant, en honor al Cid, això ho diem nosaltres, el Fina Estampa.
Una veredita alegre con luz de luna o de sol, pendida como una cinta con sus lados de arrebol, arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia, y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera, más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar andar reluce la cera al andar andar. Te llevase a los aguanes y a los patios encantados, te llevase a las plazuelas y a los amores soñados, veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera, más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar andar reluce la cera al andar andar.
11 de juliol del 1561, el dia que neix a la ciutat de Còrdoba el poeta i dramaturg del segle d'or espanyol, Luis de Góngora i Argote, màxim exponent d'una corrent literària que es crearà durant aquell temps que s'anomenarà el culteranisme o gongorisme. El Luis de Góngora era fill de bona família, no sé si en tots els aspectes, però bé, per què dic això? Perquè era fill del jutge que estava encarregat de vetllar i fer ferrullar els béns confiscats pel Sant Ofici, per la Inquisició de Còrdoba, Francisco de Argote es deia, i que estava casat amb una noble dama que portava per nom Leonor de Góngora. El nen estava, doncs, predestinat a grans empreses i, de fet, va començar estudiant a la Universitat de Salamanca, on ràpidament crida l'atenció com a poeta. El 1575, ja amb 16 anys, agafa doncs les ordres menors, perquè els pares doncs ja el destinen al capellanat, diguem-ho així. Agafa les ordres menors i es converteix en canònic beneficiat de la catedral cordobesa, és a dir, enxufat a la catedral cordobesa, diguem-ho clar. Perquè allà tindrà problemes, perquè el noi, doncs, dintre de tot, és jove i alegre i joliu, i el renyen perquè el bisbe Pacheco, que en aquell moment manava allà, el renya perquè no va al coro, no fa les feines que ha de fer, quan va al coro xarra molt amb els seus companys, se n'ha assabentat que freqüenta diversions profanes i que, a més, fa versos satírics. El nen, doncs, diu que sí, que ja ho arreglarà, però no ho arregla pas, i cap a 1589 el bisbe aquest, Pacheco, diu, bueno, la millor manera de que no em porti problemes és enviar-lo en comissions, i llavors l'envia, Doncs cap a Navarra, amb alguna funció específica, cap a Andalusia, Granada i Jaén, per anar a negociar algunes altres coses, o cap a León, cap a Castella també, mentre el noi va composant sonets, va composant romansos i va composant lletres satíriques que músics de l'època, com Diego Gómez, Gabriel Díaz, etc., musicalitzaran poc o molt. El 1603, en aquest tarannà d'anar amunt i avall, se'n va a Valladolid, que és on hi ha la cort reial establerta, i allà tindrà un rifirrafe, tindrà una baralla amb Quevedo, el qual acusa d'imitar, Quevedo ja és llavors un poeta més o menys reconegut, l'acusa d'imitar la seva poesia satírica sota pseudònim i sobretot les sàtires que ell fa. Per exemple, hi ha una sàtira, quan ell arriba a viure o s'instal·la a la cort de Valladolid, una sàtira sobre la brutícia que hi ha al riu Esgueva quan passa per la ciutat, tenint en compte que la ciutat en aquell moment és la cort de Castella, és a dir, la capital de Castella, no? I per tant, amb això fa un poema. El Quevedo fa un poema com si fos ell per veure de desacreditar-lo, però no ho aconsegueix. El Luis, per tant, mentrestant, passa un període més o menys tradicional, fa temes lleugers, de mètrica curta, poesies molt així hi-hi-ha-ha, però lentament va passant a un període culterà, un període doncs, ja més reposat, amb metàfores més aviat difícils i, sobretot, de... amb cultismes, molts cultismes. I també té una altra particularitat, i és que quan li diuen d'imprimir les seves obres, ell diu que no vol. I, per tant, els que són aficionats a la seva literatura han d'anar recopilant les còpies que es fan així, una aquí, una allà. El 1609, després d'estar-se 6 anys a la cort, decideix tornar cap a Còrdoba perquè doncs, ja té clar que els vol dedicar a escriure. I començarà a potenciar el barroquisme amb obres com la Oda a l'Arache, el Polifemo, que és un poema amb octaves sobre la metamorfosi d'Ovidi, i un poema absolutament ambiciós, el poema Soledades, que té 2 parts. La primera té 1.090 versos i la segona 979 versos. Déu-n'hi-do. És una obra molt important, però que deslligarà o desfermarà una polèmica perquè molta gent la considera fosca, la considera afectada, perquè ell només parla dels poetes culterans i per tant, molts més clàssics, entre ells Quevedo, naturalment, doncs hi estan en contra i refusen aquest tipus de... i els classistes, com Lope de Vega també, Lupercio Leonardo de Argensola, etc., doncs hi estan en contra. Però, amb tot això, l'únic que aconsegueixen tots aquests que estan contra ell és fer-lo més famosos, més famós, i va agafant cada vegada més prestigi, fins que el rei Felip III... el 1617 el nomenarà capellà reial i, per tant, l'obligarà a anar a Madrid, la cort ja s'ha traslladat a Madrid, a viure a la cort. Clar, ell no té ni ofici ni benefici i, per tant, ha d'anar traient els diners d'on pot i s'ha d'anar arruïnant per poder aconseguir doncs, que els seus amics o els seus familiars doncs, puguin tenir algun càrrec o alguna cosa d'aquestes. I aleshores voldrà publicar les seves obres, però llavors no trobarà editor que els hi vulgui publicar, encara que els seguidors continuen parlant-ne, hi ha molts admiradors que també d'això, però no acaba d'arrencar. El 1627, finalment, una greu malaltia li provocarà una pèrdua de memòria i uns greus problemes físics que l'obligaran a marxar a Còrdoba, on morirà sol i trist d'un atac de feridura i en la pobresa més absoluta i amb reconeixement, això sí, de l'època escrita o dels seus escrits, quan era un jove sociable, divertit i que havia arribat a ser el mestre de la sàtira. I com que Luis de Góngora va ser un poeta força important, era normal que alguns autors i alguns intèrprets, com el Paco Ibáñez o la Isabel Parra, doncs, agafessin els seus poemes, els hi posessin música i uns anys després, en plena transició democràtica, doncs, ens els anessin, diguem, fregant pels morros. Això vol dir que avui acabarem aquest programa de 5 a la setmana amb aquesta, després d'aquest record, el dramaturg i poeta Luis de Góngora, amb una cançó que ens interpretarà la Isabel Parra i que serà ni més ni menys que La Más Bella Niña. Però abans, deixeu-me que en nom del Toni Olivella, que és qui ha portat tot l'equip tècnic ajudat pel Marc Pujol, i de la Goretti Martínez, que ara ja està començant a obrir l'ordinador per penjar aquestes coses, doncs ens acomiadem fins la setmana que ve i us deixem amb aquesta Isabel Parra cantant el poema de Luis de Góngora, La más bella niña.
La más bella niña de nuestro lugar, hoy viuda y sola, y ayer por casar, viendo que sus ojos a la guerra van. A su madre dice que escucha su mar. Dejadme llorar por orillas del mar, pues me diste madre en tan tierna edad, tan corto el placer, tan largo el pesar, y me cautivaste de que no se va. Y lleva las llaves de mi libertad. Dejadme llorar orillas del mar. Dulce madre mía, ¿quién no llorará aunque tenga el pecho como un pedernal y no dará voces viendo marchitar los más verdes años de mi mocedad? Dejadme llorar orillas del mar. En llorar conviertan mis ojos de hoy más el sabroso oficio del dulce mirar. Es que no se puede mejor yéndose a la guerra, ¿quién era mi paz? Dejadme llorar orillas del mar.
Cinc a la setmana, amb Francesc Murgades.